Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continuem a migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem de la salut del Mediterrani català. Com tenim el Mediterrani? Com estan les nostres costes? Quin és el seu estat de salut? Millor o pitjor? Tots hem sentit parlar de la desertització del fons marí. Això està passant també a la costa catalana? De seguida en parlarem amb el membre de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, el senyor, el doctor Josep Lloret. Però abans... repassem com tenim el temps, actualitzem com tenim el cacau del trànsit avui i l'actualitat amb el Carlos Osada. Bon migdia, Carlos.
Què tal, bon migdia, José Miguel? Doncs anem a pams, deixem el més dolent pel final.
Vale,
parlem del temps, que la perspectiva és molt bona de cara a aquests dies. Arriben dies de molt bon temps a tota Catalunya. Aquest dijous, per exemple, el sol comença a imposar-se després de dos dies de pluja, de mal temps, de fred, de dies d'hivern. Doncs la pluja en marxa i el temps millora moltíssim amb temperatures que van cap amunt. Ho noten sobretot la gent del litoral, del perlitoral, Terres de l'Ebre, i sobretot l'interior de Tarragona i Lleida, avui amb valors que arribaran als 25 graus aproximadament. Demà divendres encara algunes nuvolades, no hi ha risc de pluja, temperatures que continuen amunt. El cap de setmana i el dilluns de Pasqua tindrem temps estable, això vol dir bon temps, sol, cel serè i temperatures per sobre de la mitjana de l'època de l'any. Ara mateix 22 graus a Barcelona, 21 a Girona i Tarragona, 14 a Lleida i Andorra la Vella.
Fa una estona ens explicaves que hi ha un cacau important, sí, a les carreteres de forma general, pràcticament. Sí, 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 com sí. Ho tenim?
No, es manté el caos total a les carreteres, ara te les vaig detallant. Abans, recordar que la gent que vulgui agafar el transport públic, doncs avui encertarà de ple perquè funciona amb normalitat. Per tant, si podeu deixar el cotxe i marxar amb transport públic al vostre lloc de descans, doncs molt millor. Anem a pams, aviam si t'ho explico amb concreció i la gent se n'entén. L'autopista P7, que és la més conflictiva a hores d'ara, a la banda sud, la que va cap a les comarques de Tarragona, continua aquest col·lapse monumental des de Sant Cugat fins Subirats, al Penedès. Ara són ja 22 quilòmetres de retenció el que hi ha en aquests instants, direcció sud. De retruc, afecta també la B23 al Papiol, són gent que es vol incorporar a aquesta P7, i també la B24 a Vallirana, també gent i cotxes que es vol incorporar a l'autopista AP7. Més avall d'aquest punt conflictiu, a causa d'accidents que hi ha hagut aquest matí en aquest tràmit de Sant Cugat i Subirats. Marxem ara al tram de l'Ametlla de Mar. Allí trobem 14 quilòmetres de cua en direcció cap a la Comunitat Valenciana. De retruc també afecta la nacional 340 al Perelló, amb gent que es vol incorporar a aquesta autopista P7. També hi ha retencions en aquest punt. I m'he deixat abans també de la nacional 340 un altre punt amb embús, que és Vilafranca del Penedès, cotxes que volen incorporar-se també en aquesta autopista P7, en aquest tram entre Sant Cugat i Subirats, que està, com et deia, completament col·lapsat. Continuem a l'autopista P7, però ara a la banda nord, direcció comarques de Girona. Hi ha retenció a Santa Perpètua de la Moguda fins a Llinars del Batell, fins a Llinars del Vallès. Afecta, doncs, a Montornès, també a Cardedeu i a Sant Celoni. Per arribar a la Costa Brava, la Costa Brava Centre, doncs hi ha cua a la C31 a Torroella de Montgrí, a la C32 a Tordera, a la C23 a Vidreres i a la C65 a Llangostera i Llambilles, direcció, com et deia, cap a la Costa Brava Centre. Per anar cap a l'interior de Catalunya, cap a la Cerdanya, hi ha retenció a la C16 a Cercs, direcció cap a Puigcerdà, i a la C14 a Organyà, comarques de Lleida, direcció cap a Andorra. Tenim ja més a prop a la ciutat de Barcelona l'autopista C o la C58, que és l'autopista del Vallès. Hi ha retencions concretament a Montcada i Reixac i també arribar fins al nus de la Trinitat. Tenim tallats també de forma puntual, de quan en quan, a la C32 els túnels del Garraf. Els túnels del Garraf estan tallats i es dona de quan en quan via lliure per poder-hi passar. Afecta això a la C32 i també hi ha retencions a Viladecans i a Sitges en aquesta mateixa C32. També, tornant a la C58, hi ha retencions a Montcada i Reixac, com deia, fins al nus de la Trinitat, i en aquest sentit s'ha obert el carril Busbau per facilitar l'accés a la ciutat de Barcelona. I també afecta aquest embús a la C58 a la C33 en direcció cap a la ciutat de Barcelona. I dins de la ciutat de Barcelona hi ha retencions intermitents a la Ronda de Dalt i a la Ronda del Litoral, circulació intensa en direcció Llobregat, eh? Vull dir que
mare
està,
meva,
el caos està servit,
quin
eh?
Cacao tenim avui sí, a la xarxa és, viària. Molta prudència,
és,
la carretera.
És complicat explicar-ho tot i que se'ns pugui entendre, però és que són moltes carreteres les afectades. Hi havia una previsió de que hi havia operació sortida, que hi ha operació sortida a partir de les 3 de la tarda, però sobretot els accidents que hi ha hagut a l'autopista P7 han
complicat moltíssim la cosa, sí,
doncs,
sí.
Tot l'operatiu que hi havia previst per aquest matí. Molta paciència, molta prudència i molta tranquil·litat si heu d'anar en algun punt per descansar aquests dies. Més val arribar tard, com diu sempre, que no arribar, eh?
El dissabte tindrem converses?
Dissabte tindrem converses, com ja és habitual. Els dissabtes no pot fallar la cita entre 12 i 1 del migdia. En aquesta setmana ens visitarà la nova presidenta de Societat Civil Catalana, la senyora Elda Mata, eh? L'escoltarem, doncs, amb molta atenció perquè té coses a dir molt interessants. Agafa el relleu de Fernando Sánchez Costa, que va agafar l'entitat en uns moments molt crítics i l'ha pogut, bueno, mantenir, revifar i posar de nou en plena actualitat. I ara, doncs, bueno, arriba el moment del relleu, agafar l'empenta de forces noves i el lideratge de l'Elda Mata, eh? L'escoltarem dissabte, eh?
Dissabte a partir de les 12 converses. Gràcies.
Doncs vinga, bon programa, eh?
Bon dissabte, Sant, cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel, companys.
Què farà el Barça avui?
Miri, és el que estem preguntant a la pregunta blaugrana del dia, al nostre compte de Twitter. Si passa bé, si passa justet o si cau eliminat a peus de l'Eintracht de Frankfurt en aquesta tornada dels quarts de final de l'Europa League. La majoria està en la teoria de que el Barça passa bé, solventa avui amb tranquil·litat l'eliminatòria, 46% de suport, un 29% creu que l'equip de Xavi passarà, però que passarà justet, que els alemanys donaran guerra, i un 25%, un de cada quatre copenautes, creu, hores d'ara, que el Barça caurà eliminat. En clau blanc i blava, bueno, l'última hora del Barça l'acabem d'escoltar de la mà de l'Helena Condis, pendents del dinar de directives i dels moviments dels seguidors alemanys pels carrers de Barcelona. En clau blanc i blava, l'equip juvenil del Espanyol disputarà dissabte a 1:15 a Lugo la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid. Hi ha una bona notícia i és que aquest partit es podrà veure no només per l'streaming de la federació, que es podria veure, sinó també per Espanyol Media. Espanyol Media podrà oferir les imatges d'aquest partit que enfrontarà a l'equip que entrena Xavi Corominas davant del juvenil del Real Madrid. Recordant el món del bàsquet, 6 de la tarda, Barça-Unicaja, 6 de la tarda, Breogán-Manresa, 20:30, Burgos-Juventut, partits corresponents a la jornada número 19 de la Lliga ACB i que l'Atlètic Barceloneta ja és campió de la Lliga Masculina de Waterpolo. A la femenina s'avança el Sabadell 1-0 en la sèrie final davant del Club Natació Mataró. La pregunta blanquiblava tira molt lluny cap al Atlético de Madrid Espanyol de diumenge al Wanda Metropolitano. Travessa clàssica, 1x2, guanya la victòria de l'Espanyol, 57% de suport, un 35% de copenautes creu que guanyarà l'equip de Simeone.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't.
Bona Setmana Santa.
Igualment, de seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlem de la salut dels nostres mans aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hablamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de Divecol Forte. ¿Qué es Divecol Forte?
Mira, Divecol Forte es un suplemento, es una alternativa a esas personas que tienen altos niveles de colesterol. El Divecol Forte es un suplemento a base de la levadura arroz rojo fermentado, que tomando dos cápsulas antes de ir a la cama, si, se toma antes de ir a la cama porque el colesterol es un metabolito nocturno, ¿mm? Y podemos influir con mayor potencia con ese principio activo que está aportando el Divecol Forte, que es la monacolina K, que en la fábrica de colesterol, en ese ciclo del acetilcoenzima A, donde el hígado fabrica el colesterol, lo interrumpe bloqueando una enzima y de esta forma dejamos de fabricar colesterol en exceso. Muy importante que además de corregir el colesterol, el Divecol Forte no produce los efectos indeseables de otros productos y la responsabilidad muchas veces de esos efectos indeseables es porque la coenzima Q10 se fabrica en la misma línea y al bloquearla pues te produce cansancio, dolores musculares, dolores de cabeza, caída del cabello. Pues todo esto lo evitamos con Divecol Forte porque viene reforzado con coenzima Q10 y esto es muy importante para ser efectivo a la hora de disminuir el colesterol, de ganarle la batalla al colesterol y además de resolver el problema con energía y con vitalidad, que es lo que se trata.
Bueno, ya lo sabes que si tienes tu problema, es el colesterol o quieres controlar el colesterol, confía en Mundo Natural, confía en Divecol Forte. ¿Esto se puede aplicar cuántas veces al día? ¿Solamente por la noche o durante todo el día?
No, mejor por la noche.
Mejor por la noche.
Antes de ir a la cama es cuando es más intenso el metabolismo del colesterol y lo hacemos más efectivo. Además, Cruz, sería muy fácil tomarlo mientras duerme y él trabaja. Así nos enteramos.
Así es muchísimo más fácil todavía. Divecol Forte en Mundo Natural, ya sabes, 91-446-0000. 91-446-0000 es el teléfono de Mundo Natural. Divecol Forte también lo podréis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la, parafarmacia de El Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quina és la salut del nostre mar, del Mare Nostrum, del mar Mediterrani? Com està la desertització de la costa catalana? Parlem d'això amb el membre de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, el doctor Josep Lloret. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
Va, farem una pregunta general per començar. Quin seria, de, si posem una nota, per començar, del 0 al 10? Vale? 0 al mínim, 10 al màxim. Quina seria la nota que li posaríem a l'estat de salut ara mateix del Mediterrani?
Doncs l'estat de salut del Mediterrani, jo crec que ara mateix l'hauríem de posar en un 4. No podríem arribar a provar perquè, com bé has explicat, hi ha una sèrie d'amenaces que algunes de les quals han anat remetent, però d'altres, en canvi, van augmentant. I cada any se n'hi afegeix una, no? Cada any se n'hi afegeix una. I de vegades, com has dit en la teva presentació, no és només d'activitats tradicionals, no? Que hi ha un pensar, bueno, és la pesca, o és el turisme, no, sinó de vegades les mateixes activitats que intenten salvar el món, com els projectes d'energies renovables, quan estan mal plantejats o estan mal fets, poden suposar un nou impacte que s'acumula, perquè nosaltres el que veiem és acumulatiu, l'acumulació d'impactes. Això és el que realment acaba fer mal a tot un ecosistema com el Mediterrani, l'acumulació. No cada impacte per separat, eh? Sinó quan s'acumulen tots, la suma és el que realment pot produir el gran desgavell.
Bé, parlàvem del turisme, parlàvem de la pesca, això ja és una cosa que tenia molt, molt pensada, la sobreexplotació, no la pesca en si, sinó la sobreexplotació i la manera de fer-ho. Però les renovables és una cosa nova que possiblement encara que no coneixem, aquests projectes de grans molins eòlics per regenerar energia renovable, que clar, els plantejaments sí, energia renovable vale, però no a qualsevol preu, no? Quan parlem de l'impacte a l'oceà d'aquesta energia renovable, a què ens estan referint?
Clar, aquests impactes el que hem de tenir en compte és que aquí el Mediterrani és una cosa completament nova. Bueno, el Mediterrani i a tot el que és la península ibèrica, perquè Espanya tampoc no havia apostat fins ara en aquesta, decididament en aquesta línia. És una línia que impulsa, s'ha de dir, la Unió Europea des de fa molts anys, no? Doncs, però, clar, es basa en un model que és la Mar del Nord, amb la Mar Atlàntica en llocs, com per exemple la Mar del Nord, que són ecosistemes amb una plataforma molt àmplia, amb de poca profunditat, en la que ja estava degradat en temes de petroli, no? De fa molts anys, i per tant, aquesta energia eòlica allà, doncs ha vingut des de fa molts anys impulsada perquè era un lloc idoni, més fàcil, inclús ara mateix, doncs, de recuperació d'hi ha un espai degradat per el que era la indústria del petroli. Però clar, aquí ens trobem en una situació completament diferent. I completament diferent vol dir que, per exemple, a la nostra costa catalana gairebé no tenim plataforma continental on, a part que hi hagi vent, no?, evidentment, en les energies eòliques, on podem posar aquest tipus d'instal·lacions, però és un mar, com has dit al principi, molt més fràgil que qualsevol altra de les mars que estem explicant abans. És fràgil, molt divers, amb una quantitat d'espècies vulnerables, de protegides per la normativa internacional, uns parcs naturals, reserves marines que estan distribuïts arreu del territori, i que, clar, l'espai que ens queda com un marc petit és mínim per poder instal·lar aquestes instal·lacions, excepte en alguns llocs, com el Golf de Lleó a França, que la plataforma es fa molt més gran. Mm. Això és un altre assumpte. Però a la costa catalana és ridícula la plataforma continental, i, evidentment, és difícil ubicar instal·lacions d'aquest tipus, sobretot quan són macroparcs, com el que es projecta o una empresa ha projectat en la zona de Cap de Creus, Val de Roses, parcs naturals.
Seria una de les qüestions. Després hi ha altres impactes. Tu mires el Mediterrani des del punt de vista planetari i sembla un petit llac, vull dir, és com un petit llac al costat de tota la massa oceànica que tenim al planeta, no? I pensava, carai, com impacten els... Perquè ara Barcelona tornarà a rebre, Barcelona, tota la costa, tots els ports turístics tornaran a rebre grans creuers. Com impacten els grans creuers en el mar?
Sí, els grans creuers és un problema que és ambiental, però també és un problema de salut. O sigui, els treballs que hem realitzat darrerament, el que veiem és que, evidentment, hi ha tota una sèrie d'impactes tant a la contaminació atmosfèrica dels creuers, no? Doncs perquè tots ells continuen utilitzant uns sistemes de propulsió que estan basats doncs, en combustibles fòssils, però que no són ni gas natural. O sigui, que ara s'estan impulsant el gas natural, però fins ara doncs, la majoria són petroli. I, per tant, emeten unes grans quantitats d'emissions. De fet, s'estima que una flota d'una sola companyia a Europa emet les mateixes quantitats que tota la flota de cotxes que hi ha a Europa. O sigui, les emissions són molt importants i sobretot quan arriben doncs, a atracar en el centre de les ciutats com Barcelona, doncs, evidentment això encara provoca més problemàtica en la, ja local, no? No només global en el planeta, sinó també local. A part de la contaminació, hi ha molts altres problemes ambientals, com per exemple el tema de les aigües de llaç que poden transportar espècies invasores, o el tema dels antifoolings que porten els vaixells, que evidentment són enormes, no? Les quantitats que es necessiten, que són els biocides, que porten productes tòxics pel medi ambient. Però, per altra banda, deixant a banda tots aquests problemes ambientals...
M'està entrant una depressió de Josep en sentir tot això?
No. Jo crec que la gent és important que ho sàpiga, perquè, evidentment, tothom ha de saber, abans de fer les seves decisions, no? Dir, vaig de vacances aquí, agafo això, agafo allà. Tothom ha de tenir, com a mínim, la informació. Després cadascú pues, decidirà, perquè el que... No? Però jo crec que és important que la gent sàpiga i que pugui decidir lliurement. I fins i tot hi ha unes cartes que es pengen a internet, almenys en els Estats Units, existeixen de cada companyia, no? Doncs de naviera, d'aquestes que fan els creuers, quin és el seu score, quin és el seu... marca de qualitat ambiental, no? Vull dir que hi ha maneres ara que el consumidor pot tenir per poder escollir un tipus de viatge o un altre. Jo crec que és el més important. Però, per altra banda, no només hi ha el tema ambiental, sinó que un creuer, com heu vist amb el tema de la Covid...
Que tot això també... Perdona que t'interrompi. Sí. Pensava en els creuers, però dic, igual som injustos i hauríem també d'incloure els vaixells mercants, aquests enormes vaixells portacontenidors que arriben als ports.
Òbviament. El transport marítim internacional encara està molt... està completament dominat per la flota, doncs, no?, de vaixells, que utilitza el mateix tipus de petroli i el mateix tipus de problemàtica que els creuers. Això és evident. Els creuers té la problemàtica de que arriba realment en el mig de les ciutats. O sigui, així com un vaixell mercant pot arribar a... no, en el port industrial del costat, però un vaixell creuer, com penseu Barcelona, doncs arriba gairebé doncs allà al nucli de la ciutat, no? I això la problemàtica doncs, es magnifica a nivell local. I això és una cosa doncs, que les ciutats, que ja estan prou contaminades, ho han de tenir en compte. És òbviament que l'han de tenir en compte. Però l'important també és l'efecte de la salut. La salut, els creuers, el que s'ha demostrat és que és el fet que hi ha aquesta concentració de gent, doncs és un niu per la dispersió molt fàcil de malalties infeccioses, com s'ha vist amb la Covid. Però abans de la Covid ja existia els creuers com... com vector de dispersió de moltes altres malalties infeccioses, tipus respiratori, etc. I sempre ha estat una problemàtica, això.
Doncs, doctor Josep Lloret, professor de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la propera.
Doncs mira, no sortim gaire feliços, però és que hem de cuidar d'on diríem bien, eh? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliç, però Zafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat, un producte 100% natural. Demana ja Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans amb Prozafran. Això, Prozafran, i cuidar el medi ambient. Les dues coses ens ajudaran a ser més feliços, eh? Amb satisfacció una mica egoista personal, eh? De seguida parlarem d'una altra qüestió també molt ecològica i de futur. L'alternativa al plàstic es fabrica al Delta de l'Ebre. De seguida en parlem aquí a migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Arriba al Liceu Giselle d'Akram Khan. Una aclamada relectura de la mítica història d'amor del ballet clàssic amb Tamara Rojo al capdavant de l'English National Ballet. Del 4 al 7 de maig. Entrades a liceu.cat.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, protagonistes, opinió.
Volem comentar la jugada amb el Tomàs Carbonell.
És que jo veig coses increïbles del Rafa. És aquestes coses que no es poden entrenar, no es poden aprendre, i es porten dins i succeeix només a jugadors que surten molt, molt poques vegades a la història d'un esport.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósforo desde Palo de la Frontera.
Gracias. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y arranca ya la campaña de la renta de la agencia tributaria y lo hace con novedades que tenemos que ir conociendo. Se estima que Hacienda recaude este año entre 5.500 y 6.300 millones de euros.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué tenemos que tener claro? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cómo se tiene que hacer la declaración de los ERTEs?
Lo tienen que incluir como otro rendimiento de trabajo personal, incluyéndolo junto con el importe del salario que perciba de la empresa.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si pensem en ecologia, pensem en que una de les qüestions més difícils d'eliminar en aquest cas és el plàstic. per la utilitat que, ens, que encara té i que s'ha de, si volem tenir un medi ambient de futur, doncs l'hem d'eliminar pel temps que triga en descomposar-se la natura. Bé, doncs l'alternativa al plàstic es fabrica amb closques d'arròs i es fa al Delta de l'Ebre. Tenim al telèfon l'ideòleg de l'iniciativa, el Lluís Miquel Aixendri. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Bé, es diu Orizait i es realitza les pròpies instal·lacions de la Càmera Arrossera del Montsià. Com funciona? Què és? D'on van sortir la idea?
Pues bueno, la idea va sortir, jo soc d'este petit poble del Príncep de Tarragona, que diu Santa Bàrbara, com ha dit, llavors vaig ser membre del Consell Rector durant 10 anys i vaig veure que hi havia una problemàtica en la clafolla de l'arròs, perquè és un 20% aproximadament de l'arròs del que surt, llevat la canya, claro. Mm. Llavors, això es tirava a granges de pollastres, es feia un poc per a pienso, en fi, però ningú podia sortir. Llavors, vaig parlar amb un amic meu, que es diu Eduardo Martínez, que tenia una fàbrica ja molt evolucionada a la seva època, aquí a Santa Bàrbara, i em va dir que pues, hi havia un problema que era molt abrasiu i que tenia molta humitat. Llavors, diu, d'on sentia el món que ho pugui fer, això. Si este no ho fa, no perdés el temps. I em va ficar en contacte amb Ivan Ganduixer, que és un noi que és de Granollers. I, bueno, aquí vam començar, volíem fer tableres en un principi, el que vam acabat a l'automoció, el packaging, ens hem adonat que som fixadors de huella de CO2 i es pot fer pues, de tot. Des de gots, càpsules de cafè, recanvis d'automoció, peces, en fi, tot. Menys transparent. Transparent sí que no. El cider és transparent, no.
És a dir, que hem trobat un producte que pot substituir el plàstic d'una manera eficient i ecològica.
Exacte, sí. Així és.
I això, hi ha empreses interessades ja en tot això?
Sí, estem en Roca, estem en el grup Volkswagen, són dues empreses molt significatives, llavors estem Ecogots, hi ha empreses també que fan parcs infantils i pantalans nàutics, en fi, menys transparents es pot fer tot.
Com, o quant material es pot produir, jo què sé, en un mes o un any? Quant material de...
Home, pues mira,
em costa dir el nom, eh? Orizait,
com si llitja Orizite.
Sí, Orizait, sí.
Sí, pues a veure, Catalunya tenim el Delta de l'Ebro i algo Girona també es fa de clapolla. La cooperativa del Montsià fa uns 40 milions de quilos i n'elabora uns 80. Llavors el 20% pues, és clapolla. Els residus que s'han de posar, pues, claro, surten molts de quilos. Llavors, pues, claro, a nivell mundial, això es podria substituir possiblement pues, un 50% del plàstic que s'utilitza mundialment en la clapolla que hi ha mundialment, claro.
Carai, vull dir, això, un dels avantatges que se'm passa pel cap, per exemple, és reduir dependència de materials derivats del petroli, per exemple.
Així és.
És a dir,
no deixa residus, és reciclable després, 100%.
I sortiria més barat, tu?
Home, sí, perquè el cicle és molt més ràpid de les màquines i es gasta molta menys energia, també.
Bé, això hi ha una previsió que se continua extenent? Perquè, per exemple, bosses, es poden fer bosses?
Bosses no m'ha arribat aquí encara. No m'ha arribat aquí, però sí que creiem que hi arribarem, perquè ara estem peleant, per exemple, fent el soplat de botelles. O sigui, per a fer botelles de xampús i volem veure si podem ficar, perquè el problema es troba en fer un efecte barrera quan porten gas. Però creiem que ho aconseguirem, però sempre en la bandera de l'ecologia per davant, perquè si no té sentit, el demés està fet en plàstic.
Però no...
Estem ja molt avançats.
Lluís Miquel Aixendri, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats a tu i a tot l'equip.
Bueno, i al món, a veure si m'en podem beneficiar un poquet tots un poquet de tot això, eh?
Així sigui, una abraçada forta, Lluís.
Una abraçada forta i moltes gràcies. Bon dia a tots.
Bon dia. De seguida parlarem de música perquè demà és el Dia Internacional del Nen i Natlin presenta el seu segon single, Waiting for You, amb Massaka Kids. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
La comunitat cristiana conmemora la passión de Cristo en una solemne celebración presidida por el Papa Francisco. Desde uno de los escenarios más evocadores de la ciudad eterna y tras dos años sin poder celebrarse en este emblemático lugar, Vía Crucis desde el Coliseo, el Viernes Santo por la noche, siente la Semana Santa con 13.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Maybe, baby, we don't meant to be. I wonder who be not your mind. Guess these days I don't feel you. What if I run out?
Demà dia 15 és el Dia Internacional del Nen a Espanya i s'estrena tema, i en temes per celebrar. Que és una d'aquelles dades que cau així entre mitges, que en plena Setmana Santa i potser queda més diluïda, però hem de tenir atenció i prestar atenció aquests dies que criden sobretot l'atenció davant dels drets dels nens. Dia Internacional del Nen a Espanya, dia 15 d'abril, i estrenem un tema, un videoclip que es diu Waiting for You, que està composat, interpretat per Nat Lynn, amb la col·laboració d'uns nanos que segurament recordareu perquè ens va fer molts famosos, molt virals amb el videoclip de Jerusalem, que estaven allà ballant i demés, els Massacre Kids. Doncs avui tenim aquí la Nat Lynn amb nosaltres. Hola, Nat Lynn, com estàs?
Hola.
Benvinguda, bon dia.
Bon dia a tots, com esteu?
Molt bé, encantat de xerrar amb tu, ets benvinguda. Parlant del tema del Waiting for You.
Waiting for You va començar amb la idea d'una relació que no estava funcionant, ja que una persona estava posant més de la seva part. Però després, estava conduint el cotxe a Uganda i vaig escoltar la cançó un altre cop i vaig pensar, hòstia, aquesta cançó no està sonant i no l'estic sentint com la vaig escriure. Té un altre significat, o sigui, el significat és com Àfrica, el continent sencer,
sí.
Enviant un missatge a l'altra part del món, demanant ajuda, que tothom junti les seves forces i puguin crear un lloc millor, un lloc per poder ser feliços i tenir també recursos.
Que és el que, bé, possiblement tot el continent és el que està lluitant des de fa darrerament. Aquests dies està sent protagonista a les notícies precisament per una part del continent, concretament Sud-àfrica, amb aquestes inundacions terribles que estan tenint. Però els problemes d'Àfrica, si posem a fer números... possiblement aquest és el que té menys importància dins de tota la que té, no? Bé, i d'aquí surt aquesta col·laboració amb els Massacre Kids?
Els vam proposar i els hi va encantar la idea. I ens van convidar, ells mateixos ens van convidar a Uganda a gravar el videoclip.
I què tal? Com va ser la col·laboració? Com va anar?
Va ser increïble. Només arribar ens van abraçar, una abraçada superllarga, que és com que vam sentir un munt de coses. I després ja està, el dia següent ja vam començar a gravar i va ser tot molt seguit, molt de treball, però molta il·lusió.
Que aquests nanos, si algú li ve al ment... Ostres, Massacre Kids, que venen del videoclip famós de Jerusalem, sí, no? Que sí, es van fer molts virals amb tot això. Com ho van viure, tot això, allà?
Ells van al·lucinar. La gent d'allà està super feliç amb ells. Són molt famosos, tenen molt d'èxit. Però el problema és que els recursos que van guanyar va ser com un principi, però no es va mantenir.
Clar.
Llavors, és el propòsit d'aquesta cançó, d'aquest projecte, que puguin tenir encara més recursos, material escolar, medicaments, roba, moltes coses que puguin ajudar-los. I, a més, també, un dels propòsits és que la gent els escolti més, saps? Que no estiguin allà com... No els tenim en compte, perquè tenen molt que aportar.
Tens 19 anys.
19 anys,
ets molt jove. Com veus el futur de la música i de totes aquestes col·laboracions?
Doncs a mi, això per mi ha sigut un regal. A mi sempre m'ha agradat moltíssim la música, sempre escoltava, sempre des que era superpetita, molta música de molts diferents tipus d'estils i realment crec que anant a Uganda fent aquesta cançó he trobat encara més el meu gènere musical, saps? Llavors és com... Per mi és un somni i a sobre és com que m'he trobat a mi mateixa. Jo a sobre vaig néixer a Etiòpia.
Sí.
Llavors és com que he connectat encara molt més amb les meves
arrels.
I és una cosa molt bonica.
Quan vas a composar idear Waiting for You, què pensaves? On volies arribar?
Jo quan vaig...
Això, la pregunta va enllaçada amb el principi, el que comentaves de que no sonava com tu volies que sonés, sí. I de més.
Estava, jo realment no tenia res que veure amb com va finalitzar la cançó. Jo estava pensant en una relació que no estava funcionant, res més, no estava pensant en res més. Després, amb el meu productor, Àlex Soler, d'ABCA Studios, vam començar com a mirar melodies, i va sonar això molt ètnic, molt africà, llavors vam pensar, i per què no els hi proposem? Saps? Que pot ser algo molt bo per ells i per nosaltres.
És tot un compromís social, en aquest cas, eh? Doncs, Natlin, estarem pendents d'aquesta estrena de videoclip, del videoclip Waiting for You, amb els nanos de Massacre Kids. Natlin, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. I
moltes
felicitats.
Gràcies. Un plaer parlar amb tu.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos, incluso os he recomendado, si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas, la primera semana sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Doncs vinga, és cert, avui no és divendres, però és com si ho fos. Demà és un festiu, llavors això, hi ha una cosa que no para, que són les estrenes de cinema, i per això nosaltres tenim un contacte directe amb el planeta dels crítics de cinema, on veuen totes les pel·lícules de l'univers, encara que siguin afganes subtitulades a l'iranià, també les veuen, i també saben d'acabar, i també les posen. O sigui, és un dijous amb regust a divendres en qüestió d'estrenes, i per això tenim amb nosaltres possiblement el president, el capdill del planeta dels crítics de cinema i a més crític de cinema d'otroscineseuropa.com, el Víctor Esquirol. Com estàs, Víctor?
Molt bé, molt bé. Desitjant comentar les pel·lícules d'aquesta setmana que com ja veuràs, en res, en uns segons, són espectaculars.
Sí, sí, he vist els tràilers i bé.
Avui fliparàs.
Anem a veure. A mi mai em defraudes, ja ho saps que sí, eh?
No, però jo sé que sóc una constant alegria. Però clar, vull dir, la cartellera a vegades acompanya, a vegades no, i aquesta setmana ja t'ho he avançat i t'ho repeteixo ara mateix. És una meravella.
Perquè veieu que els crítics de cinema també són humans, també tenen sentiments, i allà sota aquesta closca dura que sembla impenetrable, sí que hi ha un cor que batega i sap on arriben els sentiments humans en qüestió cinèfila.
O sigui, molt de tant en quant, no? Una vegada cada setmana, potser una vegada cada mes, fa un batec al nostre cor. És com veus una d'aquestes pel·lícules que t'emociona una mica.
Exacte.
I ja et dic que aquesta setmana anem sobrats d'això.
Molt bé, doncs per on vols començar?
Vinga, comencem per Ambulance, Plan de huida. Officers down in front of the bank. Automatic weapons being fired.
Easy. You wanna drive or can I drive? He vist el tràiler.
Vinga.
I estic molt esperançat en que em diguis alguna cosa nova que veure en aquesta pel·li, perquè veient el tràiler he vist una pel·li d'atracaments a l'uso. No he vist una cosa més... I llavors dic, a l'Esquirol segurament em dirà alguna cosa.
Ja, atracaments a l'uso. Renta't la boca, Cruz. ¿Vale? O sigui, amb tot el carinyo t'ho dic. És la nova pel·lícula del Michael Bay, vull dir, el senyor que ha fet 5 pel·lícules, o sigui, no una, ni dos, ni tres, ni quatre, sinó 5 pel·lícules de Transformers, d'acord?
Ah, vale.
El senyor que va fer Dolor y Dinero, és el senyor que va fer les dos policies rebeldes, és el senyor que va fer Armageddon i, sobretot, és el senyor que va fer La Roca. Vull dir, que si no és la millor pel·lícula d'acció dels anys 90, està per ahí.
Llavors m'ho replantejo. Tu has d'entendre una cosa i m'has de disculpar. És que jo jutjo en funció del tràiler que veig i...
Ja. Algun dia tu i jo hem de tenir una conversa sèria d'això perquè realment el món dels tràilers, ara fora bromes, és un món fascinant.
Sí, sí.
I realment hi ha productores / distribuïdores que cuiden molt aquesta promoció, aquesta manera de promocionar les seves pel·lícules. I hi ha altres que, tot i tenir un material potent entre les mans, a vegades no saben treure-li el brilli-brilli, no? que mereix la pel·lícula. Jo admeto que no he vist el tràiler d'Ambulance, no l'he vist tot, però ja entro en barrena. Em sembla una obra mestra. Vull dir, aquesta pel·lícula jo la poso... O sigui, estem molt a principis d'any, estem encara en la primera meitat d'any, però no t'exagero, Cruz, si et dic que de moment és de les millors pel·lícules que he vist aquest any. I per què? Perquè és l'últim crit fins ara, vull dir, s'esperen molts més, però l'últim crit que ens ha donat un dels grans mestres del cinema d'acció dels Estats Units. La pel·lícula, com moltes altres, és un remake, d'acord? És una pel·lícula a partir d'una altra pel·lícula danesa, una pel·lícula que es titula també Ambulansen, i que es pot veure per ser a Netflix, d'acord? De què va? Hi ha un atracament de banc, però no és el nucli narratiu de la pel·lícula. L'atracament del banc, com també en moltes altres pel·lícules, és simplement una excusa, no? Tenim a dos germans, el Jake Gyllenhaal, en un paperàs, per cert, i el Yahya Abdul-Mateen II, que vaja, vull dir, per les necessitats que tenen els dos, s'autoempenyen, no?, a dur a terme un atracament a un banc a la ciutat de Los Angeles. Un banc que, evidentment, té un botí supersuculent, però un banc que està vigiladíssim, no només per la policia de Los Angeles, sinó també per l'FBI, per la CIA i per qualsevol altra organització que et puguis imaginar. El cas és que, i això, repeteixo, és la premissa, surt malament l'atacament al banc i els dos germans han d'utilitzar una ambulància, d'acord, per fugar-se del perímetre que la policia ha traçat al voltant del banc, no? I després per intentar fugir, no?, de la ciutat i passar desapercebuts. És això, la pel·lícula. La pel·lícula, que per cert dura 2 hores i quart,
voilà,
és pràcticament una persecució. Una persecució. Són aquests dos cafres en una ambulància anant amb un policia ferit i anant amb una de les metgesses, no?, de les infermeres de l'ambulància, encarnada per la Eiza González, no?, intentant deixar enrere un aparell policial als Estats Units, no?, que és omnipresent. La pel·lícula és angoixant, la pel·lícula és divertidíssima, la pel·lícula és entortolligadíssima, la pel·lícula, ja et dic, és evidentment una pel·lícula d'acció, però com totes les bones i com totes les grans pel·lícules del Michael Bay, del director, és una pel·lícula que sobrevola constantment altres gèneres, no? T'he dit que és una pel·lícula d'acció, d'atracament, sí, però també és clarament una comèdia, també té punts de drama social, també té punts de melodrama o inclús directament de culebrón. És una pel·lícula total, d'acord? És una pel·lícula que no es conforma simplement amb la seva premissa, sinó que està anant com a boja, però cruz, com a boja, d'un cantó cap a l'altre. És un empalme, és una concatenació de situacions delirants, que si jo te les explico aquí no em creus, vull dir, les has de veure per creure-te-les, i sobretot filmades d'una manera totalment al·lucinants. El Michael Bay, ja ho he dit abans, ja he enumerat alguns de les seves grans fites, és un dels indiscutibles mestres del cinema d'acció, i és un home que és capaç de convertir en or una cosa que tu pensaves que no anava enlloc. Joe Cruz, no sé si t'ho he explicat mai, però sóc, una de les grans tírries cinematogràfiques que tinc en aquests últims anys,
sí,
són els drons. És allò d'agafar agafar un d'aquests aparells voladors,
sí,
no?
Sí.
Els drons, penjar-li una càmera i posar-te a rodar cinema. A mi em sembla una idea fatal. Però el Michael Bay agafar un dron, i amb això et fa unes meravelles, et fa unes piruetes que de debò al·lucines. Cruz, la vaig veure aquesta pel·lícula,
sí,
fa dos dies, i repeteixo, són 2 hores i quart. La tornava a veure avui 2 o 3 vegades seguides.
Carai.
És que em sembla una meravella, em sembla una obra mestra.
Carai, ja veig que la meva síntesi de trailers està caient en picat, vull dir, no encertat ni res.
No, però de debò, insisteixo, jo hauria de veure el trailer perquè, de debò,
el trailer, bàsicament...
Hi ha algunes productores que a vegades no s'enteren molt bé o no són del tot conscients del material, de l'or que tenen.
No, ja et dic, el trailer és això, és un, el reflex al tren és un atracament i una fugida en una ambulància i imatges de persecució. És a dir, el trailer, el que et presenta el tràiler és bàsicament una pel·li d'atracaments amb fugida i persecució policial amb els arguments que li vulguis posar més.
Sí.
Vull dir, no va més enllà de tot això.
Sí, no. Estic totalment amb tu, eh? Vull dir, la premissa, el que et promet la pel·lícula, podria ser una més, però, repeteixo,
no.
Hi ha un directoràs com el Michael Bay que, a més, encara té energia, encara té força i, sobretot, encara li donen la pasta per liar uns embolaus que de debò, que te'ls explico i no te'ls creus. Obra mestra.
Doncs per això tenim el Víctor Esquirol, perquè obri els ulls a ignorants com jo que es fien i es refien dels tràilers.
Vámonos.
Bé, anem a per la segona, Víctor.
Vinga, va, la segona és La ciudad perdida.
Me habéis traído a las puertas de la ciudad perdida. Ahora, preparaos para morir.
¿Había cientos de serpientes en este templo esperándonos?
A veure, he vist el tràiler.
Venga.
Comèdia d'aventures. M'ha recordat molt a La mòmia.
M'ha recordat molt... No? I té punts també de...
Sí.
En busca del corazón verde, no?
Exacte. I et diré una cosa.
Sí.
A mi és que la Sandra Bullock, amb papers de comèdia... És una dona que m'encanta. A mi em fa molta gràcia aquesta dona fent comèdia.
No. T'he dit una cosa, Sandra Bullock també és un dels meus anticrists cinematogràfics. Vull dir, jo difícilment la suporto, però estic totalment amb tu. Quan fa papers de comèdia, i sobretot, i aquí està l'encant de la pel·lícula, de comèdia autoconscient...
Sí, clarament.
Li acostumo a comprar el personatge. Bàsicament, o sigui, si venim d'un deliri com Ambulance, del Michael Bay, vull dir, La ciutat perdida, del Aaron Nee i l'Adam Nee, li va bastant a la zaga. Vull dir, és bàsicament la història improbable i també esbojarrada d'una escriptora de novel·les d'aventures i romàntiques, no?, que és segrestada per un multimilionari encarnat pel Daniel Radcliffe, vull dir, eternament el senyor Harry Potter.
No puc evitar. Quan he vist el trailer, he vist aquest home, dic que és que no puc evitar veure Harry Potter. Tu,
mita. Sí, es pot posar la barba que vulgui,
sí,
que sempre serà el que serà.
Exacte.
No? Vull dir, la segresta al Harry Potter i l'obliga a desencriptar uns jeroglífics, perquè ella sí és escriptora de novel·les d'aventures i romàntiques, però sí que té certs coneixements arqueològics, no? L'obliga a desencriptar un jeroglífic per, suposadament, trobar un tresor en una illa perduda de l'Atlàntic. Què passa? Que abans que la segrestin, l'home que serveix com a model per les portades de la novel·la d'aquesta senyora, de la Sandra Bullock,
sí,
no?
Guapera, vaja. Sí.
S'ha donat compte d'aquest segrest, no? I intenta anar-la a salvar. Qui és ella? Ja ho hem dit, la Sandra Bullock. Qui és ell? El Channing Tatum, un d'aquests nous grans herois del cinema de Hollywood. El Channing Tatum és una de les grans encarnacions del concepte IMHO. El IMHO, Cruz, és aquest prototip d'heroi masculí, catxes i tontet. D'acord?
D'acord.
I la gràcia i l'ofici i l'autoconsciència amb la que el Channing Tatum es presta, no?, a fer aquest paper... Està també, vull dir, aquí també està molt, aquí també s'entén molt l'encant de la pel·lícula. És una pel·lícula també llarga, de 2 hores, que també t'he de dir, passa volant, és clarament una comèdia d'aquestes esbojarrada, una comèdia absurda, en la que ja et dic que l'encant està en que tots els actors i actrius tots els personatges són molt conscients del personatge que tenen més enllà de les càmeres. Sandra Bullock, l'hem vist en mínim 50 pel·lícules i ja té un personatge molt, molt, molt definit. Mm-hmm. Channing Tatum igual, ojo aquí, apareix el Brad Pitt i també és un home superconscient del seu propi personatge. El Daniel Radcliffe, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estan gairebé tots, gairebé interpretant-se a ells mateixos. En una espècie d'exercici, gairebé podríem dir-li metacinematogràfic, que si bé opino que no acaba de ser tot lo espectacular o tot lo memorable que podria ser, sí que et dic que per aquests dies tontos de Setmana Santa, de relaxar-se una mica i de deixar-te endur per una pel·lícula fresca i divertida, et dic jo que La ciutat perdida és una molt bona recomanació.
Doncs aquí tenim aquesta segona recomanació, La ciutat perdida, i anem a acabar amb la tercera recomanació de la setmana.
I que és, evidentment, La cultura atada, i es diu Compartimento número 6.
Первый раз в поезде?
Нет.
Ну как будет по-фински?
Bé, veient el tràiler, et diré una cosa. Primer, sé que és la que més t'agradarà de totes. Jo feia aquesta aposta. I després, bàsicament, i resumint, és una història d'amor en un tren. És una tren movie d'amor.
Sí, clar. Molt bé, m'agrada molt aquest concepte, no? Tots coneixem el concepte de la road movie, no? D'aquestes pel·lícules que passen en una carretera, no? O que passen en el viatge, no? D'un o diversos personatges, no? Això és el mateix, no? Però amb un tren, no? Compte aquí, Cruz, avui no estàs encertant ni una. Sí, evidentment, ja. Compartimento número 6 m'agrada, però repeteixo, res pot superar Ambulance de Michael Bay.
Et veig molt enamorat d'aquesta pel·li.
Si m'ho estic dient així en conya, eh? Em sembla una obra mestra.
T'ha impactat molt la pel·li d'Ambulance, eh?
És que t'ho dic de debò, Cruz. Tu proposa-m'ho i l'anem a veure tu i jo avui junts i flipem junts.
Ostres.
Perquè és que de debò, de pel·lícules com aquesta, com Ambulants, n'hi ha poquíssimes.
Que,
en qualsevol
cas. La primera vegada que et veig, o feia temps que no et veia tan cofoll amb una pel·li.
Bé, és una d'aquestes ocasions en les que el cor del crític no batega. Ja està, vull dir, gaudeix de l'espectacle, és l'únic que puc dir. En qualsevol cas, tenim Compartimento número 6, no? Que és una pel·lícula que va passar per la competició oficial de l'últim festival de Cannes, una pel·lícula finlandesa que es presenta a una noia també finlandesa que agafa un tren des de la seva Finlàndia natal per arribar a Murmansk, que és una ciutat perduda al centre de Rússia, no? On ella vol veure un jaciment, no? Arqueològic. És una pel·lícula que és molt poca cosa, però que és conscient d'això. És simplement anar del punt A al punt B, no? En un tren d'aquests russos destartalats, no? En un viatge d'aquests que porta dies, setmanes, no? I és una pel·lícula de, també, com ho deia abans en La ciutat perdida, de deixar-se endur. Si bé La ciutat perdida és pur entreteniment, és pur frenesí, aquesta és calma, és introspecció, és estudi de personatges, no? I és connectar de mica en mica no només amb la protagonista, no? Sinó amb tot aquest ecosistema de personatges estrambòtics, no? Però molt entranyables que es va trobant pel camí. Una pel·lícula, la nova pel·lícula de Juho Kuosmanen, no? Una pel·lícula petita, una pel·lícula delicada, una pel·lícula, per mi, que defineix clarament la categoria de joieta.
Joieta. Bé, doncs joieta. Ja tenim les tres propostes per tots els gustos d'aquesta setmana. Víctor Esquirol, com sempre, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, company. Una abraçada forta i prometo afinar-me més amb els trailers.
És difícil, però sé com ho aconseguiràs.
Amb les recomanacions de cinema marxem. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Ja sabeu que també podeu trobar els links a les xarxes socials. I res, arribem a les 2 de la tarda i ara continuem explicant absolutament tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.